El desenvolupament de l'eòlica marina en aigües del Golf de Roses divideix els científics, mentre els projectes experimentals i els futurs parcs eòlics es troben aturats a l'espera de diferents informes ambientals. Avui s'han publicat les bases pel disseny i la instal·lació d'una escultura al giratori de la platja. Els artistes poden presentar les seves propostes del 15 de desembre al 23 de gener. Inspirada en les arrels marineres i pescadores de l'Escala, hauria d'estar a punt abans de l'estiu vinent. L'Ajuntament inicia la campanya per foragitar estornells, ja que la seva presència pot derivar en un problema de salubritat a la via pública. Les actuacions es concentren en 8 punts del municipi i consisteixen a utilitzar llums làser per dissipar l'espècie dels indrets on es resguarden per anar a dormir. L'Aubet sorteja aquest migdia els premis de la campanya a l'Escala 10. S'han repartit 10 premis de 100 euros i un sopar per aquest mateix valor. Enguany hi han participat 20 establiments, la xifra més alta fins ara. Tot preparat per la tradicional encesa dels llums de Nadal a l'Escala. L'acte tindrà lloc demà a 6:15 a la platja i comptarà, entre altres, amb l'actuació dels alumnes de l'Escola Municipal de Música, el Gavià, que seran els encarregats d'activar l'enllumenat nadalenc. L'arribada del tió organitzada per l'Aubet esdevindrà també un dels moments més emblemàtics de la jornada. En esports, els palistes de l'escola del Club Tenis Taula Ser l'Escala comencen a treure el cap per les categories provincials. És una gran notícia pel Tenis Taula escalenc. Fa anys que s'està treballant i els fruits comencen a ser visibles. Els més joves han debutat a la tercera divisió amb palistes més veterans. I Valeri Fernández està disputant més minuts amb el Saragossa de la segona divisió en el millor moment dels aragonesos. És cert que continuen a l'última posició, però les últimes 3 victòries consecutives han de servir per redreçar el rumb i començar a escalar esglaons. I el temps, seguirem amb 2 dies de cel variable, molta calma i ambient fred, sobretot de bon matí. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 4 de desembre. Més notícies a la reemissió de l'informatiu a partir de les 6 de la tarda. Res més per part nostra. Bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
De les 5 de la tarda engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem amb l'Associació d'Amics de la Natura de Cadaqués i ens explicaran tot allò que volen. Després anirem fins al Delta de l'Ebre per parlar de la final de la migració ornitològica. Sabrem ben bé com ha anat aquest any. I acabarem el programa d'avui coneixent uns més gegants del nostre mar. En aquest cas a Salou, aquí a la Costa Daurada. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Arran de Mar. Cadaqués segurament és el poble més visitat de tot el Cap de Creus i aquesta combinació entre turisme i natura sovint aixeca conflictes. Avui en volem parlar amb una associació molt implicada en la conservació de la natura a Cadaqués, Sergi.
Doncs oi tant, Marina, ells són els Amics de la Natura de Cadaqués i avui ens acompanya aquí a l'Arran de Mar en David Tibau, ell és el seu secretari, així que David, benvingut a l'Arran de Mar.
Hola, bona tarda, benvinguts tots plegats.
Això que dèiem a la introducció, com es porta des del poble aquesta relació entre l'altra freqüentació per turisme, la conservació d'un patrimoni tan important com és el del Cap de Creus, el que el teniu al voltant de Cadaqués?
Sí, la veritat que no, no és gens fàcil, perquè clar, hi ha confrontació d'interessos, no?, generals, per quan estem envoltats tant de mar, o sigui, amb protecció de lo que és la llei de costes, i s'esquena la part nord per tot lo que és el parc natural. Val, això per una banda. Però el que és el casc urbà i la zona urbanitzable, doncs, clar, hi ha molta pressió en el sentit que, bueno, hi ha dificultats grosses per trobar vivenda, hi ha molts llocs que s'han anat edificant a tot drap, no? I ara, amb aquesta aprovació de inicial d'un punt, es preveuen construir-hi més de 700 vivendes. Sí, sí, 700 vivendes. I bueno, on tots els fotrem 700? No, però aquí cabrem una ràtio de 3 persones per vivenda, són més de 2.000 persones, vol dir 3 o 400 motos més, que ja no hi ha, ja estem tots atapeïts. És un lloc que és un cul de sac, no hi ha prou places d'aparcament, i després tenim un tema greu, que és el tema de l'aigua. L'aigua ens ve del pantà de Guadella. L'any passat va arribar al 15%, aquesta, bueno, va ploure i hi ha més aigua, però si depenem de totes aquestes infraestructures que ja estan sota mínims, no? Estem a la capacitat de càrrega, de depuradora, de llum, vull dir, és una animalada, no? Una barbaritat urbanística, això que volen presentar. I a part, doncs, el tema de què, en aquest cas, doncs, ja dic, la vivenda és bé provat per tothom, però en aquest cas no, potser no s'ha tirat més pel dret, és a dir, mira, arreglem el tema a quatre amics i el resto que ens bombin, parlant en plata.
David, heu alçat la veu aquestes setmanes, hem llegit els articles, hem escoltat declaracions també vostres. Ara ens acabes de dir que és una aprovació en fase inicial. Hi ha possibilitat d'al·legacions, hi ha possibilitat de quelcom canviï, que es modifiqui alguna cosa del que ens estaves comentant ara mateix?
A veure, les al·legacions van acabar aquest dilluns passat, dia 1, i se n'han presentat més d'un centenar de casos diferents, N'hi ha hagut que són repetides, perquè hi ha gent que fa això, copiar i torna a posar, no?, però perquè estan a favor de lo que exposem, no?, o sigui, en contra de tot el que es vol en allò, però més de 100 casos diferents de coses que són, ja dic, per dir-ho finament, barbaritats urbanístiques que no s'expliquen. Llavors, es necessiten encara una sèrie de que són informes de diferents departaments de la Generalitat, o, per exemple, el tema de la inundabilitat. Es volen construir apartaments i el camp de futbol en un lloc inundable. Llavors, dius, bueno, amb tot el que està passant per tot arreu, no?, cada cop tot el tema climàtic s'està exponenciant a marxes forçades, no sabem el que ens ve sobre encara, i doncs com es pot construir, doncs, amb vivendes, no?, i instal·lacions d'equipaments en lloc que es marca clarament una inundabilitat. Llavors, el tema de que hi hagi més part de, com es diu, de llum, no?, la llum. Bueno, sí, podem posar plaques solars, podem fer això, però si també es vol aprovar aquí en el Gol de Roses aquestes instal·lacions macroaerogeneradors de més de 250 metres d'alçada, com és la part de la mateixa Collserola, doncs torres aquí davant. No sé, s'està anant tot molt, com que anem retreçats en molta cosa, doncs ara vinga, a corre cuita anem a tapar forats, i no diguem que no es facin plaques solars, al contrari, però en llocs adients, no diguem que no es facin aerogeneradors, però no en llocs que normalment està tot protegit. Llavors, bueno, el qui ha conservat un hort, el qui ha conservat un terreno, doncs en aquest se'l castiga, no? I llavors no, busquem altres solucions més pràctiques. Per això hi ha els enginyers que han de saber allà on instal·lar i instaurar tots aquests macroprojectes. Això és...
David, explica'ns una miqueta, també volem conèixer una miqueta la vostra associació, l'Associació dels Amics de la Natura del Cadaqués. Una miqueta la vostra història, quan va començar aquesta aventura i en quines activitats hi esteu posats, en quines implicacions hi feu cap?
Sí, doncs mira, això va venir arran de que un anterior alcalde, un altre il·luminat, volia tallar tots els plàtans de l'Avinguda Caritat Senyana, que és l'entrada principal del poble, no? Mm. Hi ha, en concret, 33. No, no, estan malalts, estan de, bueno, una persona si està malalta, però que se l'ha de matar, es pot mirar de cuidar i curar-la, i si, bueno, total, que l'associació, el dia que van venir les motosserres allà, bueno, uns quants, sobretot, també vull dir, quasi tot d'una cinquantena, 45 eren tot dones, d'homes, la veritat vam ser pocs, però bueno, la iniciativa va ser de privar de que talléssim aquests plàtans. I a partir d'aquí, doncs, bueno, allò, parlant amb una, per què no muntem una associació formal, que ja estem, doncs, constituïts i amb número de registre en la Generalitat Jurídica, i, doncs, bueno, la base va ser aquests plàtans que demanem també més d'una vegada el 2016, que els declarin bé cultural, d'interès local. Per què? Perquè el propi Consell Comarcal, la pròpia Generalitat, la Diputació i Europa faciliten subvencions per tal de poder-los anar tractant, com ara, per exemple, es fa a la Devesa de Girona, per posar un exemple així, no comparatiu, però perquè ens donem compte de la validesa que hi ha en aquesta avinguda, no? Llavors, bueno, hem fet també seguiment de recollida de plàstics un cop al mes, cada diumenge, no? Doncs anem a recollir plàstics a les plages, pel casc antic recollir borilles són els de cigarros,
sí, sí.
Les corilles que n'hi ha a muntagades. Llavors també amb l'escola, doncs, hem plantat amb els nens arbres amb zones verdes, no? Hem fet cada un cop a l'any, fem el que és el dia de l'arbre, no? I plantem tamarius, plantem, si posem oliveres, i vegetació mediterrània, no? Com són plantes de romaní, i frigoles, i ginestes, i bugambilles. També vam fer, ara fa 4 anys, un calendari de bugambilles, hem fet un inventari, i n'hi ha més de 160, en tenim amb tot, sobretot en el casc antic, i amb cases particulars, i amb carrers, no? Que, doncs, per exemple, hi ha un carrer que es diu La Tortura, que en té 18 bugambilles en tot el carrer, bueno, espectacular. Llavors, clar, tot això repercuteix també a la gent que passeja, a la gent que diu, ah, mira, que de què, sí, és la fesonomia de l'Eglésia, d'acord, però els carrers estrets i empedrats, val? Que també és un altre tema que ens fiquem, que la gent s'emporta les pedres de la platja...
Sí, això ho he escoltat, sí, sí.
Sí, bueno, doncs hem fet ja diverses campanyes i basta, un d'Alemanya, de Berlín, se'ns va posar en contacte, que cony, que sí, ai, se perdoneu, no, dic, bueno, quan pugui els atorni, ja és el que és això, però tornar-los és molt interessant, però més interessant i el que reivindiquem és que en portin més, perquè a través de... d'un arquitecte hem calculat al voltant d'un 30% que han desaparegut, ja sigui per voltar amb un xiprer, amb una olivera, amb una bugambilla, precisament, no? Perquè fa decoració, són unes pedres que... sí, però són pedres que tenen la seva història i exacte, la seva geologia, i no s'han de... Nosaltres diguem, els que vulgui sorra, la gent fa una clapa a mig de la platja, no? Qui vulgui sorra que se'n vagi a Roses o a Platja d'Aro o a Lloret, que n'hi ha tanta que vulgueu. No? Aquí tenim aquesta idiosincràsia, no? Que són aquestes platges així, amb aquesta pedra pissarra, sí, que s'ha arrodonit, sí. Els còdols, sí, sí, no? S'han arrodonit amb el temps i bueno... Una mica, doncs, digui-me.
Ara que deia vostè de les pedres, un altre punt important, hem vist de la vostra associació, és pel que fa a la conservació i difusió de la pedra seca. Això també és una singularitat de diversos llocs, però en el cas de Cadaqués també és molt especial.
I tant que sí, també tenim dintre de la pròpia associació un apartat de diversos que ja són més especialistes en aquest tema, i doncs, bueno, anem reivindicant, ara que hi ha hagut la setmana de la pedra seca, eh, a tots els països catalans, doncs també hem fet una acció que ha sigut anar a fer un inventari de barraques, de clavegueres, de clopers, que són, bueno, el magatzem, no? El magatzem de pedra. I per cert, que s'ha creat també ara una altra associació exclusivament que es diu Escloper, no? Bueno, llavors és millor anar fent bullir l'olla, i sobretot això, conservar, i dius, no, implantarem aquesta urbanització, sí, però l'heu de trepitjar i mirar els elements que hi ha, i si hi ha una barraca que té 250, 300 anys, que és quan en aquella època doncs es va iniciar tot aquest... allà en Josep Pla ja ho deia, un immens jardí de pedres, i és el que tenim. Aquí es calcula que si pot haver-hi un marge d'error, però petit, si es posés tot en línia recta, tota la pedra seca que tenim des de Roses fins a Port de la Selva, o sigui, de Creus, sí, podríem fer la volta al món. O sigui, estem parlant de milers de quilòmetres. I bueno, la UNESCO va protegir, bueno, i va declarar com a bé immaterial de la humanitat l'art de construir la pedra seca, no tots els elements, no? Però, bueno, dintre del possible, demanem que quan algú faci una nova construcció o aquestes urbanitzacions que parlem, doncs, cony, que tinguin sobretot en compte que hi ha aquest valuós patrimoni natural i cultural.
David,
un
dels temes que també ha estat notícia o ha estat en l'all els últims anys i sobretot els últims mesos ha estat tot el tema de l'aprovació del PRUC del Parc Natural de Cap de Creus, en el qual Cadaqués hi és al vell mig. Com us heu implicat vosaltres o quin paper hi heu tingut en tot plegat?
Sí, en l'associació en concret hem anat sempre, lògicament, defensant, no?, tot el que és aquesta natura, i hem estat en contacte directe amb el Parc Natural, amb els seus tècnics, i amb tot el que hem pogut els hem ajudat. El que considerem és que ha quedat un pruc de mínims, el que deia a l'inici d'aquesta entrevista, que hi ha desgraciadament molts interessos, i bueno, hi ha aquests lobbies forts de les motos d'aigua, i que venen també d'Empuria Brava, venen de la part de Llançà, i tots venen a petar en aquí les escales. Doncs, cony, al final, si ara se n'han donat compte a les Illes Medes, no? També al principi va haver-hi tots els propis de l'Estartit, tots els d'allà al voltant, tothom emprenyat, perquè a les Medes que no s'hi podrà fer res. Bueno, ara tots els centres de busseig estan supercontents. Al principi, bueno, s'ha d'adaptar, no? Adaptant-te a el que realment hi ha. I en referència a el que dèiem inicialment també de les 700 vivendes, ja no solament són les motos, vol dir que si hi ha 700 vivendes més, hi haurà com a mínim 100 embarcacions més, però si ja no hi cabem. Ara, avui dia, ara, l'any 2025, a través d'aquest PUC, ja està fet, que després hi ha unes restriccions més concretes, evidentment, perquè és que hem portat des del principi del turisme, als anys 60, s'ha fet el que s'ha volgut. I doncs, es tenen que posar, desgraciadament, unes regulacions que s'han de complir. Que hi ha gent que, evidentment, viu d'explotar en mar i d'explotar serveis terrestres. D'acord? S'ha d'anar compaginant, amb això. No és allò que diguis, digueu, tot digueu que no. No, ja busquem solucions. No? Parlant i fent escrits i fent debats i concentracions i exposicions de fotografies del que no s'ha de fer i del que ens agradaria que es fés. Bàsicament és això.
Doncs, David, estarem molt atents a com va tot el procés d'aquest POUM i d'aquest conflicte que, evidentment, teniu aquí a Cadaqués, del paper de la vostra associació, i donar-vos les gràcies, evidentment, per passar-vos per aquí, per la Randa Mar.
Sí. Moltes gràcies. També, aprofitant que estic així en públic, També donar les gràcies a d'altres associacions també d'aquí del poble i sobretot a la Federació de Sos Costa Brava, que també ens ajuda molt, per exemple ara amb el Camí de Ronda. Camí de Ronda, doncs ara s'ha fet una línia de camins lliures. Primer, obrim els camins de Ronda, no que els atenquin, com està passant aquí a Garbet, aquí a Cap Roig amb la Caixa i allà a Lloret. No? I aquí a Cadaqués també ens passa amb una urbanització, allà davant de l'illa de Portlligat, doncs han modificat la línia de Ronda perquè no els hi passi per davant a la gent i els molesti que passin a xirocaires, no? Els que anem a caminar o els que anem a buscar paisatge. Bueno, vull dir-te, no?, que doncs, és també un tema que és important, no?, els camins de Ronda que existeixen de fa més de 100 anys.
Doncs, sí. Queda dit, David. Moltes gràcies.
Vinga. A vosaltres, que vagi bé.
Volem baixar cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre el final de la migració ornitològica i també sobre la grip aviària. La nostra companya, Cel Prieto, de Delta.cat, parla amb un ornitòleg del terreny. Cel.
Sí, Marina, parlarem del final de la migració i també sobre la grip aviària. Tot això ho comentem amb Manolo Sánchez, el nostre ornitòleg de confiança. Manolo, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, Manolo, com ha anat aquesta migració?
Bueno, pues, com ja s'ha detectat des de fa uns anys, pues anem a pitjor. Hi ha moltes espècies que bàsicament estan desapareixent davant dels nostres ulls.
Però ja està acabada o encara fa falta?
Vale, ja hem rematat. És curiós perquè hem detectat que espècies que ja fa un mes que ja no tindrien que estar per aquí, però encara roman algun bitxet per aquí que encara no acaba de fer la migració completa, i els hivernants, que són els que baixen per a passar l'hivern aquí, els que han criat, pues, la gran majoria han marxat cap a baix a l'Àfrica, els que tenen que criar, els que han criat al nord i centre Europa, pues, que venen a passar l'hivern, doncs pues, això també pràcticament ja acaba la migració, i la veritat que tant uns com els altres, pues molt malament, la veritat. No, puc parlar a nivell molt local del nostre territori que ens manegem la emissora, i és molt trist veure com algunes espècies pràcticament han desaparegut.
I a què es deu això, Manolo?
Bueno, hi ha un cúmul de circumstàncies, és a dir, està clar que el famós canvi climàtic, hi ha molta gent que encara el nega, pues està afectant a les migracions, hi ha bitxos que no fan migracions tan llargues, encara també l'impacte que està tenint pues la nostra contaminació, pues està, o la nostra manera de cultivar en alguns llocs, pues està reduint les poblacions d'algunes espècies molt concretes, i no ens enganyéssim. Quan arriben després de tots aquests problemes, arriben a llocs com el Delta o el nostre territori, se troben un munt de tiros, doncs els bitxos, doncs al final, entre tot, acaben desapareixent.
I, Manolo, tot això, és a dir, que hagi anat malament la migració, quines conseqüències pot comportar?
Bueno, d'entrada, i sempre intento recordar-ho des d'un prisma que nosaltres som humans i tècnicament som intel·ligents, però també som animals, i a viatges diuen que racionals, jo no m'ho acabo de creure, això, però si la maquinària de la natura falla, acabarà fallant algo que no repercutirà en altres. És a dir, tant que les temperatures mitges pues pugen, això es vol dir que si pugen hi ha més, sobretot, plagues, pues l'agricultura, per exemple, que atacaran més temps, i això els obligarà als pagesos o a tirar més fitosanitaris, que no és el perfecte, o al final que perdran collites. Això pot ser un exemple del canvi climàtic, que ens acabarà afectant, i la primera alarma que hi sempre són els animals més minuts. I de fet, ja et dic, en moltes espècies molt comunes fa més de 10 anys, però enguany la migració ha sigut realment molt trista.
Sí, i bueno, abans deies que clar, aquí al Delta, la zona que mos afecta, però vull dir, això és una cosa que passa a termes generals a tot el territori, és a dir, s'ha vist afectat el territori en general per, bueno,
perquè la migració ha anat malament.
Sí, 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 evidentment. Poden hi haure puntualment algun pas que una part del nombre d'alguna espècie, tallaretes o alguna espècie així, a millor aquell tram ho hauran vist passar o més, però si tu fas la suma general, ara suposo que dins d'uns dies començaran a sortir les diferents nombres que de les estacions d'anellament o de control, i ja veurem que quan sumessem tot, doncs, el problema està que la suma no suma, el que fa és restar cada any més animals.
Clar, perquè això com se controla, la migració? És a dir, aquestes dades com se controlen?
Bueno, hi ha diferents maneres. Una és l'anellament, que aquí a Canal Vell tenim una estació que és una de les més històriques que tenim a Catalunya, i és bàsicament pues, agarrar bitxos, i clar, si tu comences a agarrar i a comparar amb els que puguin haver a les Illes Balears o més al centre de la península, pues, pots detectar si els animals volant més per una banda o senzillament és una cosa total. Acabar també hi ha projectes que es diuen de ciència ciutadana, que és anar a fer transectes sempre als mateixos llocs, en un mateix paràmetre. Està el soc de l'Institut Català de Meteorologia, que són 3 quilòmetres dividits en trams de 500 metres, i vas comptant. I clar, tu allà, si vas i vas un any, un altre any, doncs al final te va donant una realitat del que està passant. Hi ha espècies que sí que han tingut una certa pujada, com podria ser com a nidificant, perquè aquí també tindríem que diferenciar molt clarament d'espècies que tenim aquí tot l'any d'espècies que venen simplement a passar l'hivern o venen a criar. Tenim algunes que com el pinsà, pues que sí que ha tingut un petit repunt, però quan venen els hivernants no venen els que tindrien que vindre. Per tant, és més ampli que d'allò, però en línies generals és que anem a menys, sobretot l'ocell minut.
Sí, ara deies, Manolo, claro, hi ha els moixons que estan tot l'any, els que venen només ara a l'hivern, però també n'hi ha que marxen per l'hivern?
Sí, correcte, els que són nidificants, un alt nombre, marxen cap a zones més templades, cap al Sàhara, on cada cop ens estem donant compte de que hi ha espècies que saltaven l'estret i cada cop s'estan quedant més amunt, és a dir, la zona d'Andalusia pots trobar una sèrie d'espècies que abans ja anaven a Àfrica avall, i ara ja cada cop se van quedant més amunt. I estos pues, també són sobretot els ocells subsaharians que han patit una greu sequera durant molts anys. Estos són els que realment estan patint també molt fort. Molt fort. Hi ha una sèrie de grups com són les sílvies que cada cop n'hi ha menys, però menys. És a dir, quan te dic menys, és que una persona relativament jove, bueno, me vull considerar jove, 55 anys,
que
els últims 10 anys m'han desaparegut una sèrie d'espècies que era molt comuna, a passar que quan veus una, com diem aquí, faig figueretes i tot, és a dir, que arribarà un moment que alguna espècie d'aquestes se convertirà en raresa.
Ja, clar, i com deies abans tot, no?, va relacionat amb el canvi climàtic, perquè, claro, si els moixons busquen la temperatura idònia, claro, aquí cada vegada fa més calor, bueno, tot un desastre.
Sí, no, cada viatge hi haurà bitxos que cada cop se nos quedaran més al nord, i hi haurà bitxos que possiblement pues, no es vagin muntant cada viatge, que es vagi fent més desèrtic l'Àfrica en les rutines que porten de pluges, que cada viatge són més escasses, pues, suposo que aniran muntant. Hi ha ocells que estan criant, que són de llocs molt, molt secs, que estan criant a Almeria, per exemple. Hi haurà bitxos que ens aniran pujant i hi haurà uns altres bitxos que marxaran.
Sí, sí.
També enguany tothom ha parlat pues, de l'altre gran problema que ha tingut. De fet, no ha sigut el primer any que hem tingut la famosa grip aviar, aunque el brot que hi ha hagut enguany ha sigut molt virulent i ha mort molts ocells, sobretot atacant molt a les gues. És a dir, les gues se van trobar a França un mínim de 2.000 mortes, a Gallocanta s'han trobat, crec que estan per al voltant de 900. Ja tenim enguany, per desgràcia, un humà que ha mort per contagi. Encara no ha fet lo salt la grip aviar de humà a humà, que aquí serà quan vindrà el gran problema, i pareix que la gent no se'n recordi que fa 4 dies estàvem en lo Covid, i no ho sé, jo no sóc un tècnic, però veig que algunes de les coses que s'han decidit no han estat correctes
clar,
des del punt de vista.
Sí, Manolo, és a dir, la grip aviat bueno, n'han parlat, vull dir, s'ha sentit. Hi ha hagut la primera mort, com dius, als Estats Units, una persona s'ha mort per grip aviar.
Correcte.
Però ha sigut transmès, és a dir, de l'homuixó li ha transmès a la persona, és a dir, encara de moment i per sort, no?, de persona a persona, això no se traspassa.
Sí, sí, és així, però el problema és que juguem sempre en foc. I torno a repetir, no haguéssim vingut d'una pandèmia com va ser el Covid en el seu dia, doncs penses, bueno, pues no passarà res. De fet, ja fa anys que es parla de la grip aviar. El que passa és que estem al límit de que si passa de mamífer a mamífer, hi ha una mort també d'una rabosa, que diem nosaltres aquí al terreno,
sí.
A Gallocanta, que va menjar una grua, se sospita que va menjar una grua allà morta, i és a dir que el salt als mamífers ja està comprovat. A més fa falta que la grip faci una petita evolució i que pugui saltar de mamífer a mamífer. I llavors ja estarem al lío. Per això tindríem que ser una mica més precavits. No té sentit, o no, la gent no entén, o una certa gent no entén, de que haguessin tingut que, o que haguessin tingut que tancar pues, les gallines, la gent que té d'autoconsum, perquè les granges estan molt controlades, menys les que es diuen que fan ous ecològics, que estan soltes,
sí,
que
sí.
Les poden gaudir, però lo raro és que, per exemple, a la caça, un home pugui anar en el seu gos, matar un pato, el gos lo plega, el gos li dona a l'amo, l'amo se suposa que es menjarà el pato, clar, no entens que un puesto se prohibisqui i a l'altre no, i mira, que jo no tinc res en contra de que vagin a caçar peixos. Vist des de fora, te xoca molt que un sí que puguem fer alguna cosa així i els altres no. De fet, hi ha gent que es queixa de les restriccions a les gallines i que a la caça, pues, que puguin anar a caçar tranquil·lament, que no hi ha cap problema. I és aquí on juguem una mica a ser déus. Qui decideix que som humans, on està el límit de que a un sí que se'ls pot apegar i als altres no.
Clar. Si no recordo malament, el focus que van trobar aquí al delta de... Bueno, el cas que van trobar, crec que van prohibir la caça a uns 10... Bueno, a un radi de 10 quilòmetres, si no m'equivoco, però durant equips dies. Llavors, clar, tot això, aquestes restriccions, han vist que les...
Perdona, Getari, però van ser restriccions de riure.
Sí.
Van prohibir que portessin les enses. Les enses són els patos que tenen a casa per a ficar de reclam. Van prohibir a la polla, que vull recordar que la polla d'aigua, l'únic lloc que es caça d'Europa és al delta de l'Ebre, per la història de danys, sense tindre en compte que després els caçadors tenen unes bases que són fetes artificialment, que allà se crien, que crien allà naturalment, i allà hi ha un foco de naixen moltes més polles. Ahí és un contrasentit que tu digues que hi ha problemes en la polla i generis uns espais que generen més polles per a que es mitgui l'arròs. Per tant, van fer unes actuacions molt puntuals. Va haure una a l'Ametlla de Mar i l'altra va ser aquí a prop de, o crec que va ser el propi Canal Vell, que va dir
sí,
el pobre
sí.
Animal allà, i, però bueno, que la caça es va continuar practicant i 10 quilòmetres un pato ara està aquí a l'Encanyissada o al Canal Vell i d'aquí un rato està a la punta del Fangar o està no se sap a on. Per tant, que això és dels 10 quilòmetres per a una persona sí que podries acotar una mica els camins, però per a un pato, ho sento molt, però això són acudit d'aquells dolents que hi havia als anys 70.
Clar, això que et dia, que clar, aquestes restriccions sobre la casa o petites, de risa com has dit, com les has dit tu, restriccions, i després veiem pues, gallines o, que han dit, les gallines estan confinades com nosaltres al Covid, clar. Hi ha com, bueno, un balanç que no veus aquesta balança que estigui compensada i que fa falta, bueno, més restriccions en aquest sentit.
Sí, jo crec que o tots monjos o tots frares, no sé com si dia la dita, que no volem pellar les dites, però que no està ben, que tu no manes, jo t'ho dic, jo no sóc un expert, jo faig les meves valoracions personals de lo que veig i de lo que sé que pot fer un animal salvatge,
sí.
Lo que pot volar en un dia, és a dir, pot vindre't una grua de Gallocanta o de les que venien de França, que venien del nord, pot vindre aquí i anar a Gallocanta. Per tant, el contagi no és només a 10 quilòmetres, pot ser bastant més gran. I, bueno, que ja està bé, és a dir, és igual que en la casa no s'ha intentat Algunes espècies que són caçables, que han tingut una davallada molt important, podria ser el tor o podria ser el xiulador, l'ànec xiulador, el pato xiulador, que nosaltres diem. Doncs continuem tirant. Pues quan no hi haurà més animals, pues suposo que llavors pues ens queixarem a l'administració de que és per culpa de no haver pres mesures, però mentrestant els caçadors, estos que defensen tant que ells són els que salven la natura, ells són... No, matar no és salvar. Matar és matar i punt. I puc entendre que fa molts anys mateix per a poder menjar, però si ara no tinc res que deixar de caçar alguna espècie per intentar recuperar. I tenen un exemple fa pocs dies. La tórtora comuna, que és un partidari que encara no hi ha una població prou gran per a continuar-la caçant, se va suspendre un any i segons els números que ha fet algú, alguns tècnics, doncs la tórtora comuna ha pujat i s'ha tornat a donar permís per a caçar. Jo començo a pensar que els caçadors ja és hora que facin un pas endavant i quan veuen un problema com és la grip aviar, aturem 10 dies, 15 dies, o que marqui la normativa una mica per a veure si no surt cap gas, que decidisquin també d'aquesta espècie, l'otor no n'hi ha, doncs deixem de tirar el tor, fem un any, perquè, per exemple, hi ha un altre cosí germà, que és l'estornell vulgar, que tenim uns bous, qualsevol que viu al territori veurà que al tardet hi ha uns bous espectaculars, i com en este no se'l tira perquè no hi ha gana, perquè quan hi havia gana també se li tirava a l'estornell, doncs estornien milions. Pues, per tant, arriba el moment de que se tindrien que canviar algunes dinàmiques i possiblement així ajudaríem a alguna espècie, no a totes, de que tinguessin uns nombres més alts al territori.
Sí, el que està clar, Manolo, és que sempre s'hauria, perquè no sempre se va, però sempre hauríem, no, d'anar de la mà, no? Bueno, la natura anar de la mà en nosaltres, ja que ella és la que ens dona tot, ens dona la vida, no? Pues que a menys que nosaltres, bueno, ajudar-la en tot el que poguéssim i a part atendre en el cas de la grip aviària, bueno, tenir control i dir si passa algo, bueno, para compte, no?
Sí, correcte. És a dir, no, jo sempre dic no jugar a ser nostre senyor. És a dir, en les dades que hi ha, que hi ha gent que n'entén, jo que ara sóc un aficionat a l'ornitologia, que em dedico a la construcció, per tant no sóc ningú, no sóc una veu especialitzada, però sí que veig les migracions a base d'anar molts anys, veig els resultats que m'estan donant, veig el que està passant valorant les decisions que es prenen, per exemple, per la grip aviar, i veig que no anem per un bon camí. Crec que tindríem que canviar una miqueta moltes coses, crec que nosaltres tindríem que començar a ser conscients de que quan comenci a petar la natura de veritat, que ja està petant de veritat,
sí.
Ara s'ha fet a Rio una convenció per a traure un altre tractat i ha sigut tot paper banyat.
Yeah.
És a dir, serem la primera espècie a la Terra que se sàpiga que ens extingirem sapiguem els problemes que podríem solucionar. És a dir, que,
yeah,
torno a dir, lo de racional o intel·ligent, ara parlem molt de la intel·ligència artificial, no sé per què volem si la intel·ligència natural no funciona bé.
Sí,
per tant, jo crec que arriba el moment que ens hauríem que prendre seriosament moltes coses en les dades que hi ha, que està un simple paleta, sempre ho dic, ja ho tinc clar, el que està passant, per tant, comencem a prendre més seriosament i que no agarréssim una altra pandèmia, perquè si agarrem una altra pandèmia després del Covid, s'irà de ser, i perdona la paraula, molt tontos,
yeah,
de veritat.
Bueno, però sempre mos passa el mateix, vull dir, el llibre de història sempre se repeteix, vull dir, al final som humans i no sé, pareix que...
Sí, perquè parlem, podríem anar-nos a altres àmbits, en Pere Ortega, un molt bon amic i que també l'heu fet alguna entrevista aquí, que és tot un referent de la pau, jo sempre dic el mateix, que els humans sempre acabem en la mateixa història.
Sí,
si tu mires,
sí,
com bé dius, els llibres de història, direm anys atrás, hi havia guerres, fa 100 anys hi havia guerres i continuen havent guerres, i crec que ara mateix hi ha més o menys el mateix nombre de guerres que fa 100 anys atrás.
Sí.
Que, per tant, molt intel·ligents, jo me considero que no som, especialment.
No. De fet, no, Manolo. Pues, no res, mira, se mos acaba el temps, però, bueno, seguirem pendents de la temàtica, Manolo. Volies dir alguna cosa?
No, que agrair d'obrir-me la porta. Avui ha sigut una mica més temàtica l'entrevista, perquè realment, t'ho dic en sèrio, un que porta molts anys mirant ocells està veient com s'estan acabant, i a més, sempre ho dic, jo de jove era caçador, per tant sé de lo que parlo, que no pot vindre ningú de per aquí, per exemple, per dir-me, és que tu no pots parlar de la caça que
sí,
no l'entens, sí, soc del terreno i vaig ser caçador de jove.
Ja està, doncs vull dir, està claríssim això, Manolo. Doncs no res, seguirem pendents de tema grip aviària, a veure si millore la migració de cara a la pròxima temporada. I no res, moltíssimes gràcies, Manolo, per haver connectat avui en el programa.
Moltes gràcies a tu, Cel. Vinga, bon dia a tothom.
Doncs, Marina, seguirem pendents de les possibles conseqüències que pot comportar les dades tan dolentes d'aquesta migració, d'aquesta campanya de migració, i també sobre la grip aviària i a veure com evoluciona.
Seguirem mirant com evoluciona la grip, la pesta porcina i tot, i també d'aquestes dades dolentes que ara comentàveu i que preocupen a bona part del sector, i veurem si l'any que ve són millors. Moltes gràcies, Cel. Anem ara a conèixer unes bèsties. Després d'haver conegut un parell de bèsties de foc avui, els més gegants del nostre mar, torna una parella de gegants pescadors i del municipi de Salou Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui ens desplacem fins a Salou, perquè allà hi ha uns gegants que són pescadors. La cap de colla és la Teresa, però avui ens atén el secretari de la colla, que és el Juanjo, Juanjo López. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda, senyor, diguem.
Doncs bé, Juanjo, volem conèixer els gegants pescadors de Salou, en Ramon i la Maria del Mar, oi que sí?
En Ramon i la Maria del Mar, sí.
Mm. Explica'ns una mica, Juanjo, com són aquests gegants pescadors?
Bueno, són gegants grans, que fan 2 metres i algo. Surten en moments molt puntuals, com per exemple la calada de malles, i si hi ha alguna festa aquest dia que vam fer la festa del calamar, que començava la festa del calamar, els hauríem de veure, però desgraciadament va fotre una airada que no els vam poder treure, saps què vull dir?
Sí.
Mm. Llavors, els gegants, doncs, bueno, són 2 gegants que fan sobre uns 80 quilos,
mm-hmm.
2 metres, jo diria que 10 llargs d'alçada, i van ataviats amb roba de pescadors antics, vull dir, la roba que porten, és inclús ella porta una panera, doncs, per ficar el peix, i ell porta la xarxa penjada, vull dir, molt mariner, saps què vull dir?
Sí, no, i tant, els hem vist...
Molt mariners.
I tant, clar, i això lliguem aquesta tradició marinera que també ha tingut Salou en algun moment de la seva història.
Exacte, després pensa que quan és la calada de malles, que no sé si saps el que és...
No, però estaria molt bé descobrir-ho.
Doncs mira, la calada de malles és la fema d'agost,
mm-hmm.
i és com se pescava antigament.
Sí.
O sigui, amb una barca amb rems, prenem la xarxa cap dintre, deixem 2 cordes a les puntes,
mm-hmm.
i a uns 100 metres de la platja, diguéssim, doncs llavors el que fem és estirar de les cordes, i agafar el peix que ha quedat dintre la xarxa.
Molt bé, clar.
Com es feia antigament, amb la presència i tant dels 2 pescadors, de la Maria del Mar i del Ramon.
Clar, són els 2 gegants pescadors, sí, han d'estar en un acte d'aquest tipus.
Han d'estar en un acte clar. Dels pescadors, exacte. Llavors, amb tot aquell peix, pues, fem una miqueta de... Si n'agafem molt, repartim a la gent, i si n'agafem poquet, doncs, bueno, se'l mengem nostre. Se'l mengem nosaltres. El fem a la brasa, fem una festeta... amb habaneres i tal, i així és com està el tema.
Molt bé, perfecte. Perquè
principalment surten amb motius així de pescadors. Hi ha altres vegades que, bueno, per la festa major, doncs els traiem tots.
Clar. Mm.
Perquè dèiem el rei, sempre el rei Jaume, la Violant, i el de més, els de la canalla, en fi, els traiem tots, en tenim 9.
Mm-hmm.
Però els pescadors són, diguéssim... com ara aquest dia, que abans d'ahir va començar la festa del calamar, la 50a festa del calamar.
Sí.
I, bueno, esclar, el lògic és que és el pescador a l'hora de sortir a les barqueres a pescar.
Mm.
És això, bàsicament és això.
Clar, tenen aquesta simbologia marinera i, per tant, es treuen o quan surten tots o quan hi ha, doncs, algun acte d'aquest tipus relacionat amb el mar.
Quan hi ha un acte important relacionat amb el mar.
Mm.
Llavors, vull dir, el traiem altres vegades, però d'una manera més festiva, més una altra cosa, més de cachondeo i tal.
Clar.
Però, clar, l'important, diguéssim, són les festes aquestes marineres, perquè aquí se l'ha hagut sempre tradició de pescadors, ara ja no en queda cap, desgraciadament,
mm-hmm.
però ha sigut, diguéssim, port de terra de pescadors.
Mm. Sí,
però
sí.
Ara ja dic, ara sembla que no queda ningú ja. O sigui, aquí hi havia un home, no, tampoc, hi havia un home ja molt gran, no recordo com se diu, però ja no, ja ho va deixar estar, i el fill, pues, fora, o sigui, no hi ha ningú que surti diàriament a fer abans de peix, vull dir, no van a pescar.
Clar. És una llàstima, que es vagi, que es perdin també aquests oficis, ja no tradicions, sinó que són oficis, maneres de viure.
Sí, que inclús aquest home, l'última vegada, o sigui, l'any passat que vam anar a fer la calada de malles, doncs, home, jo superemocionat, el senyor, una passada, que es veu que és la seva vida, que ha estat la seva vida, que tota la vida ha fet el mateix, m'entens? I clar, nosaltres, doncs, clar, nosaltres no som de la confraria de pescadors, diguéssim, perquè ells tenen una secció que és la confraria de pescadors, però nosaltres, com a gegants i com a portadors dels pescadors, doncs anem i fotem un cop de mà i ajudem, i bueno, ens ho passem bé, a veure, la veritat és que ens ho passem bé. És... De veure saltar els peixos per allò de xarxa, saps què vull dir?
Clar, ja ho
imagino. N'hi ha que s'escapen, n'hi ha que no, n'hi ha que, clar... L'any passat, recordo, ara fa dos anys, recordo, vam treure almenys 200 quilos, eh?
Caram.
De peix amb la xarxa.
Déu-n'hi-do.
I aquesta última vegada va ser una mica més fluixet. Veu que estaven de pesta els peixos, no van vindre.
No,
però bueno, també vam xalar. Vam xalar igual, perquè saps què passa? Que és en ple estiu, està tot ple de gent, s'acordona tot, la gent està allà, hòstia, mira com salten, mira que tal, mira que qual, i bé, s'ho passen, però molt bé, s'ho passen tots bé.
I tant, clar que sí, home, sí. Aquestes festes, aquestes tradicions són importants, i ara pensava, deies, està ple de gent, clar, perquè Salou és un poble, doncs, molt turístic, que té molta tradició,
que
té...
Pensa que deu tindre, clar, sí, home, de Salou deu tindre una fluctuació de gent de 200.000 persones a la setmana, m'imagino.
Clar, sí, sí.
Saps què vull dir? Passem de 30.000 a 200.000 així de cop, pues imagina't.
Sí, sí.
És clar, és una cosa que llama, perquè molta gent pot no ha vist mai ni té ni idea de lo que es fa, com se fa o com... és que és curiós, a més, vull dir, prendre la xarxa que vindrà amb la barqueta de rems, estirar-la, fer tot un cercle, no?
Sí.
I llavors deixar les dues cordes de les puntes, i és allà és on, quan donen les senyals, on estirem.
Clar.
I pot vindre més plena o pot vindre més buida.
No, això ja...
Això depèn dels peixos.
I tant, sí, sí. No, no.
Però sí.
I tant, és un acte, doncs això, que val la pena tenir-ho en compte, perquè, mira, a través d'intentar conèixer parelles de gegants mariners també ens serveix per conèixer, doncs, aquestes tradicions, aquestes històries lligades al mar,
sí.
I per descobrir també les poblacions, perquè no ens quedem amb el que potser molta gent pensa, que Salou és PortAventura i ja està.
No, més Salou és molt Salou en altres sentits. A Salou hi ha moltes coses per disfrutar i passar-ho bé. A veure, no és tot festa i tot borratxeres, afortunadament, m'entens?
I tant.
Això s'està acabant a grans passos, eh? Vull dir, tenim, gràcies a Déu, un ajuntament com cal, un alcalde que sap el que fa, sap el que toca, i bueno, això és molt important, molt important.
Sens dubte. Sí, sí.
I totes aquelles xorrades d'abans de festa i venga, Salou de borratxeres i tal, això s'ha acabat. Això s'ha acabat, perquè ja et dic que tenim un ajuntament, tenim una corporació i tenim un alcalde que ho sap fer, i el tio ho sap fer, la veritat.
Sí, sí, no, i que s'ha fet també amb altres indrets de Catalunya, recordo aquí al Maresme mateix, la zona de Calella, sense anar més lluny, també temps enrere era coneguda, doncs, com una zona d'aquestes també, de turisme, de borratxera, de grups joves, i des de fa uns quants anys cap aquí, doncs també es va eliminar aquest tipus de turisme, s'ha apostat per un altre tipus de turisme, més esportiu, més familiar, sí, més de qualitat, sí. I això ha canviat, afortunadament, per tant, aquí a Salou, doncs, si també estan vies de canviar, ho celebrem.
I no, està molt, molt avançat. Aquí Salou pensa que fa uns anys enrere això era xauxa.
Ja.
I ara s'està agafant d'una manera, pues, que hi ha molt d'esport, hi ha molts campionats de futbol, hi ha molt d'esport, hi ha molt de jovent sana, diguéssim. No dic amb això que el que es fot una cervesa no sigui sana.
No, home, hi ha temps per tot, està clar, però ens entenem.
Hi ha gent que ve gent sana, esportistes, i vull dir que l'Ajuntament ho està enfocant d'una manera... que és com ha de ser, vull dir, a veure, les coses no poden anar per aquest, perquè t'han d'anar d'aquesta manera amb turisme que dius que no. I ha de vindre gent com demana.
I tant.
I si pot ser en calés, millor.
Oh, i tant, mira, això sempre va bé. Si poden deixar-ne a les botigues i als restaurants
Si poden deixar calerons, millor que millor.
I tant. Juanjo, estem parlant de la colla de gegants, dels gegants, hem conegut els gegants pescadors, i em deies que tenim altres figures, també em deies tenim els reis...
Sí, tenim el rei Jaume, bueno, no sé si coneixes una mica la història.
Sí, home, el rei Jaume és prou conegut.
Bueno, que se'n van a conquerir Mallorca el 1229, va casar amb Violant d'Hongria,
sí,
amb tota la història aquesta, no? Mm-hmm. Llavors tenim... el que nosaltres diem el xaloc,
sí,
que diguéssim que el tenim com una mena de monstre que va sortir del mar,
uh-huh,
i l'enfoquem així d'aquesta manera. Llavors, a part d'això, del reis tenim dos arlequins que van amb ells,
sí,
vale, que són el Pepot i la Nena, que sempre van amb ells, uh-huh, molt graciosos, manotes, diguéssim,
sí,
menotes que van, tenen una mica el bèstia pel carrer.
Clar, amb el que toquen els menotes, clar.
I llavors tenim el Pantabrut, que és per la canalla,
uh-huh,
que diguéssim és diguéssim, l'hem venut com un monstre que va sortir d'un pantà, no?
Uh-huh.
Va amb una nina a la mà, així amb una cara molt rara, molt mal vestit, brut, amb les dents brutes, i bueno, ja els dius a la canalla, mira si et passarà si no et treta les dents. I ja et dic, tenim doncs, la parella de reixos, els dos arrequins, el xaloc, el pantabrut, i bueno, tenim dos canons per fer soroll.
Va molt bé, caram.
Això de la colla gegantera, diguéssim.
Déu-n'hi-do, no, home, i tant. És important, Juanjo, a vegades ho comentem també aquí en el programa quan parlem amb diferents colles, és important doncs tenir diverses figures, sobretot per diverses edats també, perquè a la colla hi hagi diverses generacions que hi puguin participar, canalla, grans, mitjans...
Sí, tenim, gràcies a Déu, molta canalla, molt, molt implicats, vull dir, perden l'ànima amb els gegants d'aquesta canalla, és una passada. I clar, això, clar, som vora 50 a la colla. La Teresa ha fet una fenyada amb això perquè fa un parell d'anys i així només eren 8 o 10 i la majoria de vegades no sortien, però bueno, li hem donat una empenta important, molt, molt important.
Fantàstic.
Que vull dir?
Fantàstic.
Llavors l'Ajuntament està, diguéssim, de la nostra part, que ens ajuden tot el que pot.
Mhm.
I, bueno, i nosaltres, pues, per la nostra banda, també pues, fem sortejos i fem el que podem.
I tant.
El que podem, perquè saps que aquestes coses al final necessites calés.
Sí, i tant.
Necessites calés per manteniment, perquè quan no es trenca una mà, es trenca... S'ha d'arreglar, s'ha de comprar roba, s'han d'actualitzar una mica, si no, tampoc no...
No,
i tant. És molt important tindre l'Ajuntament al costat, diguéssim.
I tant, sens dubte, però és rellevant, i és important aquest fet de que esteu creixent, que a vegades doncs separem colles que són molt poquets, altres que són molts. Vosaltres, bona notícia, això que ens dius de que éreu poquets,
sí,
i ara s'ha reflotat, això està molt bé.
Nosaltres estem reflotant, cada dia s'apunta més gent, i després he de remarcar o assenyalar que bona gent, m'entens?
Mm-hmm.
Vull dir, tu saps que quan és una associació així d'aquesta manera... no hi ha gent conflictiva, no hi ha gent que et porti problemes, i això és molt, molt important. Vull dir, que la cosa flueixi, tot vagi bé, tots a una, tots s'ajuden, fem de tant en tant amb algun dinaró, amb algun sopar, però bueno, en fi, el típic. Una colla d'amics.
I tant, una colla per fer germanor i per fer entitat, que és del que es tracta. Juanjo, per anar a acabar, et volia preguntar també als gegants de Salou, us podem veure fora de Salou, sortiu, com us podem veure?
Mira, penso que enguany hem tingut vora de 40 i pico sortides.
Caram, Déu-n'hi-do.
O sigui que hem anat a Barcelona, bueno, des de Barcelona, Móra d'Ebre, a la Palma, i, bueno, en fi, hi ha intercanvis, saps què vull dir?
Sí.
Fem intercanvis, bueno, doncs fem el que podem, i hem tingut un munt de sortides, almenys 40 sortides, o sigui, estem a tot arreu.
Caram, home, si pots aguantar un calendari de 40 sortides...
Última, Aquesta última que vam fer amb Salineros.
Molt bé, sí.
Ens movem molt, 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 molt. La Teresa es mou molt, molt, moltíssim.
Mm-hmm. No, no,
llavors, l'any fem un parell de trobades. L'última trobada em sembla que hem 20 i tantes colles. Vull dir que, bueno, després pues, fem un dinar tots, que l'Ajuntament ens paga el dinar, i fem un arròs, o fem el que sigui, una fideuà, o fem el que sigui.
I tant.
Però ja et dic, sortides, no et sabria dir ara exactament això, la Teresa ho tenen apuntat, però sortides, un furimer de sortides.
No, no, i tant.
I evidentment gent que, bueno, quan decidim fer nosaltres, per exemple, pues, pues una trobada, pues la gent que truques, pues venen. Hi ha molta gent que li agrada això dels gegants, hi ha molta gent que estan per això dels gegants,
Sí.
Vam anar a Mallorca,
uh-huh.
Vam estar a Mallorca, i, bueno, amb el supercommemorar, diguéssim, quan el rei Jaume I va anar a conquerir Mallorca, vam estar allà amb els gegants de Mallorca.
Molt bé.
I, bueno, bé, no parem.
No, no, fantàstic, ja dic, quan pots aguantar un calendari d'aquest volum de sortides, aquesta quarantena de sortides, i la colla respon i va, això és que la colla funciona molt bé.
Ja et pots imaginar que és una mica sacrificat, perquè jo, fins a la tarda trobada, tu, fins a la tarda, o dissabte a la tarda, o bueno, és el que hi ha, si t'agrada i vols seguir el ritme i vols que la cosa funcioni, ho has de fer, no hi ha més.
I tant, no, home, qualsevol activitat que facis requereix implicació i requereix compromís, si no,
et torno a repetir que la gent de la colla és superior, i són una gent que tots, no n'hi ha cap que no pugui dir el contrari, perquè estan al peu del canó quan fa falta, i ja et dic, és superagradable, tots són superagradables, i gràcies a Déu l'Ajuntament pues, també fa el que pot, m'entens?
I tant. Doncs Juanjo, salut, i que continuï així, que continuï aquesta empenta, aquest bon ritme dels gegants de Salou, que avui hem conegut a tota la colla, amb l'excusa de parlar dels gegants pescadors, doncs hem conegut també a l'entitat i hem conegut més del poble del municipi de Salou, que ens ha agradat moltíssim.
Per tant, molt bé.
Moltíssimes gràcies per nosaltres aquesta estona i sort endavant.
A tu.
D'acord, doncs moltes gràcies.
A tu, adeu.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 4 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Deixis m'és igual la teva fe, m'és igual allò que et resis, tots pujarem al tren, som el mateix.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...